RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'eufòria ha presidit el discurs de Nadal del president de la Generalitat, Pere Aragonès. A més de convertir-se en soci preferent de Sánchez, presumeix també d'una sèrie d'assoliments que semblaven impossibles abans de les eleccions del 23J, el del 23 de juliol. La llei d'amnistia, el traspàs del servei de Rodalies, una condonació del deute d'uns 15.000 milions o les dues taules de diàleg per la relació bilateral amb el govern central són alguns dels objectius aconseguits gràcies a que el president Sánchez el necessita per mantenir-se doncs al Palau de la Moncloa. El president de la Generalitat, en el seu discurs el dia de Sant Esteve, va assegurar que l'any que ve serà el de la següent fase de la negociació amb l'Estat, i que inclou que Catalunya decideix el seu futur en llibertat i votant la independència, va dir textualment. Tant Esquerra com la resta de les forces polítiques independentistes saben que una oportunitat com la que està brindant Pedro Sánchez difícilment es podrà repetir. El problema no és només que les seves demandes afectin el teixit constitucional que sosté la convivència de tots els espanyols, sinó que ja han trobat qui els hi facilita doncs aquest camí. No obstant això, la realitat política de Catalunya és una altra, com demostra la incapacitat dels gestors públics d'oferir una resposta adequada a problemes com la desigualtat, la immigració, el fracàs del sistema educatiu ratificat amb els pèssims resultats de l'informe PISA, les vagues que hi ha a la sanitat, les infermeres a hores d'ara i els problemes que està causant molt i molt la sequera. Escoltarem en aquest sentit unes declaracions terriblement espectaculars del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Samuel Reyes. L'eufòria impostada d'Aragonès amaga, però, que no disposa de suports per aprovar els pròxims pressupostos i que al final de la legislatura és completament incert mentre que es disputa amb el pròfug Puigdemont l'hegemonia del camp independentista aquí mateix a Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
L'actualitat d'aquesta jornada té aquests titulars.
Comencem explicant avui que la investigació sobre els aldarulls de principis d'octubre a la Festa Major de Molins de Rei està tancat amb un total de 17 detinguts. Entre els detinguts hi ha un menor i 4 reincidents acusats de robatoris violents, desordres i danys, i els cossos policials asseguren que treballaran per evitar que es repeteixin fets com aquests. I Territori ha licitat les obres d'un itinerari per vianants i ciclistes que connectarà amb Viladecavalls i Terrassa. La via pedalable discorrerà pel corredor de l'antiga C58 i tindrà un cost de 2,8 milions d'euros. I a hores d'ara, els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament que va patir un home a la matinada de Nadal a Lleida. Els Mossos ja han identificat el suposat agressor que, al intentar robar-li el telèfon mòbil, hauria apunyalat a l'esquena la víctima, que va ser atesa in situ pels serveis mèdics i després traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. I de cara a la nit de Reis, és important recordar que l'Agència Catalana de Consum ha retirat del mercat prop de 157.000 unitats de joguines en els últims 3 anys per incompliments relacionats amb la seguretat. Sobretot han detectat riscos per la presència de peces petites o parts que es poden desprendre amb el conseqüent risc d'asfíxia. És per aquest motiu que recomanen, sobretot, parar molta atenció a l'etiquetatge. I acabem explicant que Badalona supera ja Terrassa i tornarà a ser la tercera ciutat de Catalunya per primer cop des de l'any 2017. Barcelona continua en primer lloc amb 1.660.122 residents, seguida de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que Gisclareny és el municipi menys poblat amb només 27 habitants.
Gràcies, Mar. Notícies d'una jornada en què ens hem d'abrigar força perquè l'ambient torna a ser molt fred i a glaçades fortes a les valls del Pirineu, també a les zones enclotades a l'interior. L'anticicló continua abraçant-nos, però avui arriba també un front desgastat que portarà un augment dels núvols, però lamentablement molt, molt poca pluja. Temperatures, com deia, força baixes. Pel que fa referència a la situació de la xarxa viària, anem a conèixer com està a les d'ara. Ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments és a dir que la situació viària està tranquil·la a l'àrea metropolitana, però ens acaben de comunicar que hi ha un accident d'un camió a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet i en sentit Barcelona hi ha un carril tallat i 2,3 km aproximadament de lentitud. Una vegada menys, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela, sobretot si feu desplaçaments curts, perquè de vegades ens relaxem i és quan passen els accidents més greus. Això és tot. Bona tarda.
Increïble però cert, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, passa culpes als ciutadans, els qui acusa de que l'alerta per sequera no hagi calat. Ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, en la que ha lamentat que, tot i viure en la pitjor sequera del segle, la gent no s'ha donat de la gravetat fins que s'ha parlat de les dutxes als gimnasos o dels vestidors o els vestidors del Futbol Club Barcelona. Tremendes aquestes paraules de Reyes, que sembla ignorar que Barcelona i Catalunya en general som un exemple pel que fa a l'estalvi d'aigua, no només a Espanya, a la resta d'Espanya, sinó també a Europa. Altra cosa és si les administracions o entitats com l'ACA són prou estrictes a l'hora de supervisar canonades per on es perden milers i milers de litres d'aigua, fer dispositius per estalviar aigua o ampliar i fer més desaladores, així com també elaborar amb temps, perquè temps n'han tingut, i molt, un pla d'actuació per una amenaça que fa anys que ens avisa com és la sequera. Andrea Gavarró.
Sembla mentida. Després de que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, és a dir, que tenim moltes comunitats de regants que no han pogut regar durant tot el 23 i algunes fins i tot en el 22, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos, o dels vaixells, o de que el Barça no podrà regar.
Així ha carregat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, contra els ciutadans, els que ha acusat de fer cas omís a la realitat de la sequera. Alhora ha demanat responsabilitat als consistoris, afegint que si una ciutat no pot donar compliment a les limitacions amb les restriccions actuals, n'hauria d'aplicar de noves. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, Reyes situa per ara l'entrada al sistema Ter Llobregat en emergència la primera quinzena de gener, però és una data que pot canviar a l'espera d'analitzar les últimes dades de consum i la situació dels pantans. Sobre l'arribada d'aigua amb vaixells al port de Barcelona, ha explicat que això passaria si no plogués al març i a l'abril. En tot cas, l'aigua, que vindria prioritàriament des de Tarragona, no arribaria abans del juny.
Els vaixells. Nosaltres estem fent les obres perquè el port de Barcelona pugui funcionar per rebre els vaixells. Si estem en una situació molt crítica després de la primavera, just abans de l'estiu, portarem vaixells. Prioritàriament de Tarragona, perquè està més a prop. Analitzarem altres situacions, hem de parlar amb altres governs, per si en el 2008 es va portar de Marsella, podem parlar Marsella, però de moment estem centrant-nos en Tarragona.
El director de l'ACA ha recordat que l'entrada en emergència faria créixer els percentatges de les restriccions. Per a l'agricultura seria d'un 80%, per a la ramaderia seria d'un 50% i per a la indústria d'un 25%.
Gràcies, Andrea. Ja heu escoltat el senyor Reyes. La culpa de que hi hagi sequera la tenim els catalans, que n'estalviem, segons ell, poca aigua, i que ens entenem de que hem de ser estalviadors, doncs això, quan arriba, quan ens afecta directament a les dutxes dels gimnasos, o també quan afecta, però com no, al Futbol Club Barcelona. Més coses. Operatiu policial important a Collbató. Policia Nacional, Mossos i Europol han detingut 9 persones acusades de segrestar un home a Portugal i abandonar-lo en un bosc del Baix Llobregat. El dispositiu per aturar els autors es va precipitar el dia 13 de desembre, un dimecres, atès que dos dies abans alguns dels investigats van marxar a Portugal per fer un segrest. Té més detalls d'aquest succés la Yolanda Canales.
La investigació va començar a finals d'agost quan un veí de Collbató va localitzar un home de 82 anys que estava totalment desorientat, que presentava múltiples ferides i que caminava pel voral d'una carretera secundària. Va explicar que unes 20 hores abans un grup l'havia interceptat prop de casa seva al Mancil, a Portugal, i amb el mateix vehicle de la víctima s'havien desplaçat fins a Collbató, on l'havien deixat lligat en un arbre. Durant tot el trajecte des de Portugal va ser colpejat i amenaçat per aconseguir les seves claus bancàries. Arran d'aquesta denúncia, els agents van aconseguir identificar alguns dels responsables de la banda a Espanya, però un dia abans de detenir-los van veure que alguns d'ells havien marxat de forma inesperada a Portugal, on van intentar un segon segrest. En aquest cas, la víctima era una empresària de Setúbal. Es tractava d'una banda especialitzada en cometre segrestos exprés, molt professional, com explica l'inspector de l'Audico d'Alacant, Juan Castillo, però que va cometre un error tan simple com comprar una carcassa de mòbil.
Muchas veces teníamos que dejar los seguimientos a medias porque si no podíamos haber sido detectados y se podía haber ido todo al traste. Son muy profesionales, pero siempre se comete algún error, ¿no? Y uno de los mayores errores que cometieron tras todas las compras que habían hecho y todas las transferencias que habían hecho al extranjero y demás, una carcasa de móvil. Una carcasa de 10 euros que nadie compra si no es que la vas a utilizar tú, un teléfono, ¿no? Compran una carcasa i un teléfono.
I clar, la policia va fer seguiment d'aquest mòbil i va localitzar un dels tres líders de l'organització. Eren tres nois molt joves d'origen brasiler que tenen entre 24 i 25 anys. Els altres sis detinguts formaven part d'un equip de suport.
Gràcies, Yolanda. I ara fes atenció a aquesta alerta dels Mossos sobre un nou mètode que utilitzen els lladres per robar-te el cotxe. Mara Rodríguez, explica'm quin és.
Doncs Carlos Astrid tracta del mètode de la sembra. La víctima és una persona carregada amb compres que va cap al seu automòbil per depositar les bosses al maleter, normalment a un centre comercial. Aprofitant el moment en què la víctima obre el vehicle, els delinqüents executen el robatori i generalment es fixen en aquelles persones que van soles. També hi ha bandes organitzades, Carlos, que es dediquen a observar les persones que surten de l'aparcament i quan s'allunyen dels seus cotxes aprofiten per forçar el maleter i endur-se els articles de valor. Sigui com sigui, els Mossos t'expliquen el procés d'aquesta nova estafa.
Mentre estiguis guardant la compra al maleter o ja a punt de pujar al cotxe, per distreure't et faran creure que t'ha caigut un objecte al terra. I just en aquest moment arribarà un còmplice que obrirà la porta de l'acompanyant. I t'agafaran la teva bossa de mà o qualsevol objecte de valor.
El desembre és un dels mesos més comercials i les festivitats pròpies d'aquesta època de l'any disparen les compres nadalenques. És habitual, doncs, veure gent carregada d'obsequis al costat dels seus cotxes, als aparcaments, per exemple, dels centres comercials. Els Mossos recomanen als consumidors que mantinguin la vigilància, que evitin mostrar públicament les seves adquisicions i que, en lloc d'emmagatzemar-les al vehicle, les guardin de manera segura per reduir el risc de convertir-se en blanc de possibles robatoris.
Preneu bona nota, doncs, d'aquests consells dels Mossos, que també han detingut les últimes hores un home de 52 anys com a presumpte autor d'un robatori de 850 euros mitjançant el conegut mètode de la taca. Els fets van passar el dia de Sant Esteve a Badalona i la ràpida denúncia de la víctima va ser clau per a l'eficaç intervenció dels agents. La detenció es va dur a terme a l'estació del metro de la Salut de Badalona quan tres agents dels Mossos que es trobaven realitzant un dispositiu de control de viatgers van observar una parella que realitzava moviments estranys i fingien no conèixer-se. En escorcollar l'individu, els agents van trobar la funda de la llibreta bancària i també la mateixa quantitat econòmica que havien sostret amb aquesta persona. I d'inseguretat ciutadana serà parlat i molt aquest mes de desembre a la localitat de Calella, al Maresme, tot arran de l'activitat delictiva d'un grup de joves multireincidents, alguns dels quals acumulen més de 200 detencions per petits robatoris i fins i tot ocupacions de pisos i locals. L'última acció d'aquests vàndals va acabar calant foc en un pis i agredint els policies locals de Calella. Comerciants i hotelers alerten de les conseqüències per la imatge de Calella, mentre que l'alcalde Marc Buch demana més policia i que els multireincidents siguin expulsats. Arran en Cope Catalunya i Andorra, Buc ha explicat que ara la situació s'ha calmat, però demana no abaixar la guàrdia. És així, Sílvia Fernández?
Sí, Carlos, sembla que el context ara per ara és més tranquil gràcies als reforços de patrullatge impulsats per Interior. Així tot, l'alcalde de la localitat maresmenca, Marc Buc, creu que l'arrel del problema va més enllà.
Demanem més presència dels Mossos d'Esquadra, sobretot per fer prevenció i molta pressió en aquestes persones que no puguin estar al carrer, que no se sentin còmodes a Calella ni enlloc. I per fer això doncs, el que demanem és també un dispositiu especial. Ja està en marxa doncs, un dispositiu especial a Calella. Per altra banda, el més important de tot jo crec que és avançar i anar avançant i anar alçant la veu fins que aconseguim doncs, modificar la llei. Tenim una llei del segle XX amb delinqüents del segle XXI.
En el cas de Calella, les xifres són millors que l'any passat, però l'índex de delinqüència se situa un 60% per sobre de la mitjana catalana. La inseguretat instaurada durant els darrers mesos ha estat provocada per un grup d'11 joves reincidents, que han comès més de 50 delictes i acumulen 260 detencions des del maig. Buc treu pit de les actuacions de la policia local i creu que des de l'àmbit polític cal alçar la veu.
Treballar nosaltres els polítics, la nostra obligació és treballar perquè no passin aquestes coses. No, que no haguem de reaccionar quan passi un fet molt greu, sinó anticipant-se, és una qüestió de país. Per tant, el que hem de fer nosaltres és treballar els polítics, els alcaldes, hem d'estar al costat de les persones, és que és de sentit comú, no? Per tant, jo crec que la majoria dels partits polítics estaran d'acord i penso, doncs, i estic convençut que treballen en la direcció per acabar d'una vegada per totes, doncs, amb la multireincidència.
Les queixes públiques de l'alcalde, però, han donat el seu fruit i hi haurà hores extres dels agents que patrullen a Calella. També es destinaran al municipi agents de la unitat Arro i, a més, s'espera que de cara a l'estiu s'ampliï la plantilla destinada a l'Almaresme.
Saludo ara el senyor Toni Llamas, que és el president de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. Senyor Llamas, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, avui estem parlant del comerç en general, de la seguretat ciutadana sobretot, i dels problemes últimament que han fet de nou protagonista, lamentablement, a Calella. Amb el que els va costar treure a vostès aquella etiqueta de turisme de borratxera, ara doncs, un grup de joves alborotadors doncs, porten de corcoll a la policia. I els comerciants de Calella estan preocupats amb tot això, senyor Llamas, o què? Com ho veieu?
Home, clar que estem molt preocupats.
però bueno, des de fa ja amb l'actuació de l'alcalde i que estem en contacte sempre amb ell, doncs ara portem uns dies dintre del cap tranquil·let, no? Mm-hmm. Però que ha sigut un estiu i un octubre-novembre bastant, bastant preocupat.
Clar.
I llavors tot el comerç en general, doncs bueno...
Ho nota, també.
Sí, no, ha sigut molt problemàtic, ha sigut molt problemàtic.
L'alcalde, senyor Llamas, ha demanat aquests dies que aquest grup de joves, entre ocupes i delinqüents habituals, tots delinqüents multireincidents, siguin expulsats del país. Vostè hi està d'acord amb aquesta proposta de l'alcalde?
Jo sí que estic d'acord, personalment, parlo, jo de parlar com a president.
Sí.
Com persona de que, escolta'm, qualsevol país ha de trobar una feina, ha d'estar una miqueta, a part també, legalitzat. El que no pot ser és que ens vinguin de fora o la gent d'aquí, no? I tinguem aquests problemes, no? I el que diu, són multiresidents. Eren 270, 280 detencions. Vull dir que alguna solució s'ha de tindre. Mm-hmm. Alguna solució s'ha de que veure. No sé si serà aquesta la macedònia, però alguna solució s'ha de fer. Això està claríssim.
Evidentment que si algun comerciant, senyor Llamas...
Sense ser radicals, eh?
Mana?
Sense ser radicals, eh?
No, però sí, a vegades cal mesures que siguin efectives, no? Una cirurgia major, no? Que no pas pedaços, en tot cas, eh? Jo no sé si vostè té el cas, però algun comerciant crec que li fa por fins i tot aixecar la persiana al matí quan arriba a la seva botiga, però allò que no saps si et trobaràs o que et trobaràs a la porta del teu establiment. Això li han comentat algun comerciant, senyor Llamas?
No, aquest estem tan alarmista, no. Que ha sigut molt preocupant, sí, molt preocupant. Però alarmista, no.
Clar.
Calella, a part, és un centre turístic molt important aquí a la costa del Maresme, o un dels principals. Mm. Tenim un centre comercial espectacular, de lo més gran que hi ha per aquí. Vull dir, clar, és un carmel per tota aquesta gent. Els de fora, els de dintre, qualsevol. Aquí no parlem de cap tipus de nacionalitat, que quedi ben clar. Però clar, aquí tenim un problema molt greu, que era la falta de seguretat. I llavors, aquí hem d'arribar a que la llei, també és el que diu també el senyor alcalde, que s'ha de canviar la llei. Mm. Perquè no pot ser un noi que tingui 17, 18, 20 detencions, entri per una porta, cada 3 dies surti per la porta de darrere. Mm. Això és el que no pot ser. Alarmisme, no hi ha calia. Clar. Calia es pot vindre perfectament com a qualsevol centre comercial.
Sí,
no ha d'haver-hi aquest alarmisme. Mm. Preocupació, sí. Alarmisme, clar. No.
Una comarca, la del Maresme, que és molt important, uns 150.000 habitants, i la queixa històrica dels alcaldes de la zona, i crec que dels comerciants i hotelers també, que és que en matèria d'agents policials, en presència policial, està poc cuidada. Veritat?
Home, crec que hem estat una miqueta de descuidats, no? Desemparats. Ara, amb tot el que va fer el senyor Marc, l'alcalde de Calella, doncs, bueno, portem ara un parell de setmanes del que és el Nadal, doncs, amb una seguretat aquí a Calella entre Mossos d'Esquadra i policia superior, no? I fins i tot, bueno, parlo amb comerciants i tal, i la cosa està ara bastant, bastant tranquil·la, molt tranquil·la.
Bueno, això...
també m'ha arribat, perquè sigui una data també per dir-ho, m'ha arribat el meu coneixement, vull dir que d'aquest grup d'aquests 11 personatges, n'hi ha molts que estan ja a carriola, no? Vull dir que també per nosaltres està més tranquil, no?
Bueno, és una bona notícia, doncs, eh? També després hi ha la promesa que va fer el conseller d'Interior, el senyor Elena, a l'alcalde de Calella, el senyor Marc Buch, de que hi hauria, arribarien més agents dels Mossos d'Esquadra. Això també és una bona... En fi, és un bon còmic. Creieu que funcionarà i se solucionarà, no?
Home, jo crec que aquest és un pas molt important perquè deixi d'haver aquest tipus de problema. La policia està al carrer, doncs és una mesura perquè la gent no ho vingui, però vegi més problemàtic de poder robar.
Molt bé.
Però els agents de policia i agents de seguretat en general la tinguem al carrer.
Molt bé.
Jo sí.
Doncs, Toni Llamas, president de l'Associació de Comerciants, Calella Centre Comercial, gràcies per atendre'ns. Bueno, fer-me ressò d'aquestes bones notícies, que alguns dels delinqüents multireincidents ja estan engarjolats, que això ha portat tranquil·litat a tota la zona de Calella i, evidentment, doncs, a la gent doncs, que vagi a Calella amb tota la tranquil·litat del món, que arriben ja la policia, més efectius, i que hi ha tranquil·litat i es pot gaudir d'aquesta localitat del Maresme. Senyor Llamas, gràcies, bona tarda i molt bon any, eh?
Moltíssimes gràcies. Solament una coseta. Només dir que es pot vindre cada dia tranquil·lament, que no hi ha cap problema, que tenim aquest problema que el tenen, per desgràcia, totes les poblacions que tenen centres comercials, i que poden vindre tranquil·lament i que a Calella els esperem amb els braços oberts. Cap problema.
Doncs aquí queda aquest missatge del senyor Toni Llamas. Gràcies, bona tarda.
Hace ya tiempo te volviste uno más.
Molt bé, doncs deixem de costat per ara la situació a Calella, molt més tranquil·la, molt més calmada, i que estiguin doncs ben a bon recaudo aquests multireincidents que fan la guinza a la vida comercial i ciutadana en aquesta localitat del Maresme. Nosaltres arriba el moment de fer una petita aturada, com sempre, dos minuts, bones recomanacions publicitàries, i després abordarem la cita d'avui amb Lleida per conèixer les notícies que han sigut actualitat aquest 2023 que està a punt de marxar.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
Sal ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en El Corte Inglés, en tienda web o app.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde Bepe es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi Bepe, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi Bepe y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en bdp.es.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs en aquesta recta final de 2023, com cada dia, el Santi Espàs ens ha preparat un resum de tot el que està notícia aquests últims mesos. Avui ha posat l'objectiu a la província de Lleida.
A la província de Lleida, les restriccions al regadiu focalitzades en el tancament del canal d'Urgell han marcat informativament aquest 2023. La sequera i les reserves escasses als embassaments han provocat importants pèrdues al sector agrícola, que també ha hagut de patir novament un estiu amb diverses onades de calor. A més, el 18 de gener va ser el primer feminicidi de l'any a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 38 anys que va aparèixer amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. I el 10 de febrer es detecta un brot de grip aviària en una granja d'Arbeca. Acció Climàtica va haver de sacrificar 37.000 galls dindi i 50.000 guatlles. El 3 de març, prop de mig miler de tractors van col·lapsar els carrers de Lleida a la tercera marxa lenta per reclamar al govern mesures efectives contra la plaga de conills que provoca danys a la vinya, sembrats i arbres fruiters. I va ser el 25 d'abril quan es va tancar el canal d'Urgell per la sequera i la falta de reserva, tot a un mes després d'iniciar la campanya de rec. I en política, el 28 de maig, les eleccions municipals sacsegen el mapa polític. A Lleida, el PSC de Fèlix Larrosa guanya amb 8 regidors, però no aconsegueix majoria absoluta i decideix governar en minoria. I per acabar, el 22 de desembre, la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs van fer públic l'acord per comprar i restaurar la casa de Vallmanya on estiuejava el president Francesc Macià. El consistori en serà propietari, mentre que Generalitat i Diputació destinaran 920.000 euros dividits en parts iguals per tal d'efectuar la compra i la restauració de la finca.
Gràcies, Santi. Demà, darrer capítol d'aquest resum de l'any, ens centrarem a les comarques de Girona. I avui, la Mar Puerto et recorda que encara estàs a temps de fer una visita a l'esdeveniment Nadal al Port. Podràs contemplar un enllumenat singular i tot un seguit d'activitats des de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit. Són gairebé 11 hores diàries de propostes per a tots els públics que s'atantin fins al Port de Barcelona.
Sí, un dels projectes més especials és la mostra interactiva Parlem del mar per parlar de nosaltres. Un viatge emocionant que repassa la història i la connexió única de Catalunya amb el mar i que parla, doncs, de tradició, d'innovació, d'esport i de sostenibilitat amb la mirada posada també cap a la Copa Amèrica. Ens ho ha explicat en Juli Hernández, de la Fundació.
És una exposició itinerant que donarà voltes per tot Catalunya. Ara la tenim instal·lada a Barcelona, però també va estar a Vilanova al setembre. I amb l'exposició el que volem és explicar com aquesta relació ha anat evolucionant al llarg dels anys també, i aprofitar també per explicar la Copa Amèrica de Vela, que és l'esdeveniment que passarà aquí a Barcelona des del 22 d'agost fins al 27 d'octubre del 2024, i l'exposició té una part de realitat virtual, una part immersiva amb uns vídeos dels vaixells voladors de la Copa Amèrica i que explica també com funcionarà aquesta activitat.
A més, aquesta setmana també ha tingut lloc l'espectacle teatral Salvamar Circus, una obra que mostra la vida en el mar i les seves amenaces en clau còmica per tractar un tema seriós dins d'una vessant més desenfadada i arribar així a tots els públics i, sobretot, a les noves generacions.
Per arribar a les noves generacions, no? I per ser capaços de transmetre els valors tan necessaris de sostenibilitat oceanogràfica, ens hem d'adaptar també a formats que troben els més petits. És un espectacle de clown dirigit als nens i nenes, però que parla de sostenibilitat. O sigui, tracta de sostenibilitat marina, però adaptat al públic infantil. També aquest punt més humorístic, però transmet un missatge més seriós, diguem.
Per tant, un apropament cap a les noves generacions que no es veu només amb les seves activitats, sinó també amb la tecnologia que enguany ja han utilitzat, la realitat virtual i la creació d'una peça col·lectiva on tots els visitants poden deixar un missatge sonor explicant la seva relació directa amb el mar.
Queda tard amb aquesta dada, un de cada quatre joves consumeix porno amb violència física o verbal. Ho apunta un estudi de la FAD Fundació, que també constata que el primer contacte amb vídeos sexuals es produeix de mitjana als 13 anys. I atenció, perquè l'informe adverteix que a dia d'avui no hi ha cap barrera que impedeixi l'accés a qualsevol tipus de contingut pornogràfic que amb el temps, i si no s'atura també a temps, es pot convertir en una addicció. En aquest sentit, un grup d'investigadors de la Universitat Internacional de La Rioja ha elaborat un programa per deshabituar els joves que han caigut en el parany de la pornografia intensiva. A Herrera en Copa Catalunya i Andorra ho ha explicat amb la Mara Rodríguez.
Són moltes les addiccions que amenacen els joves, però la pornografia és una que ataca de manera silenciosa, que aïlla i que és difícil de reconèixer. Como Dejarlo és un programa d'autoajuda orientat als joves d'entre 16 i 24 anys addictes a la pornografia. Giulia Testa, professora d'aquest programa, explica que són els joves els que demanen l'ajuda.
Puede ir a la web comodejarlo.org y ahí se puede registrar y de forma totalmente anónima. Tendrá que rellenar primero una encuesta para ver si efectivamente tiene o no un uso problemático. Y a raíz de esta encuesta se le ofrece un programa.
Per a algunes persones, el consum de la pornografia es pot convertir en un problema que requereix atenció clínica. Como Dejarlo ajuda als joves a superar aquesta addicció amb activitats tant teòriques com pràctiques.
Te ayuda a identificar situaciones de riesgo, ¿no?, en las que la persona puede estar más a riesgo de consumir pornografía y no lo puede controlar. También se rellenan diarios, ¿no?, semanales, para ver cómo va evolucionando esto.
El consum excessiu de la pornografia pot esdevenir una conducta problemàtica per considerar-se una addicció comportamental. Tot i això, es pot sortir de l'addicció.
Ahí hay técnicas que, sobretot de la teràpia cognitivo-conductual, que permiten superar este problema, ¿no?
Cal tenir en compte que accedir a contingut pornogràfic tant per a nens, adolescents com per a adults és més senzill actualment a través d'internet, que aporta accessibilitat, assequibilitat i anonimat.
I ara ens escolta la Gemma Mestre Bach, que és investigadora del grup d'addiccions de la Universitat Internacional de La Rioja. Gemma, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres,
Hola, molt bona tarda.
Aviam, estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de la pornografia, dels joves addictes al món de la pornografia. Si hem de parlar de tants percents, quin percentatge de joves tenim ara mateix addictes a la pornografia? Jo sé que a vegades és difícil concretar una xifra, però vosaltres que hi treballeu, en quina la situaríeu?
Doncs la veritat és que, com has dit tu, és molt, molt, molt complicat, perquè primerament és que no tenim criteris d'addicció a la pornografia perquè encara no s'ha reconegut com un problema mental i això ens dificulta molt a l'hora de poder-ho mesurar. Mm. I a més que també ens falten bastants estudis en joves espanyols
sí.
per poder tenir una xifra exacta. El que sí que sabem és que hi ha hagut un increment de l'ús problemàtic de pornografia, que és com nosaltres li diem a l'addicció a la pornografia,
sí.
Hi ha hagut un increment des de l'arribada d'internet. Això sí que clar. Hi ha molts estudis que ho corroboren, però les xifres ballen d'estudi a estudi, depenent de moltes coses, de quants joves han inclòs, de com ho han mesurat, etc.
Hi ha alguns signes, alguns símptomes que ens posin en alerta per detectar aquesta ja camí de l'addicció o ja que ets una persona, un jove, addicta a la pornografia, Gemma?
Doncs la veritat és que s'ha suggerit que els símptomes que podria presentar una persona amb ús problemàtic de pornografia serien molt semblants als que podria presentar una persona amb qualsevol altra addicció, com per exemple addicció a substàncies o trastorn de joc, no? L'addicció al joc. I els símptomes doncs, sol ser, per un costat, que aquella conducta es converteix en el centre de la vida de la persona, en aquest cas la pornografia, no? Passa a ser el centre, és a dir, cada cop té més importància i això fa que la resta de coses de la vida de la persona passin en segon pla. També tenim una falta de control, és a dir, les persones amb aquest problema ens diuen que no poden controlar la conducta, que tot i que han intentat frenar-la, els ha resultat impossible. També tenim una cosa que es diu tolerància, que és que cada vegada la persona necessita més, no? Al igual que passa amb les drogues, que cada vegada necessita més quantitat de substància, en el cas de la pornografia o necessita més freqüència, és a dir, consumir més constantment, o bé consumir cada cop continguts més extrems per sentir l'excitació que sentia en un inici, no? Un altre dels senyals d'alerta són els conflictes que tot això els genera amb l'entorn. És a dir, la interferència que genera en el seu dia a dia.
I després també podíem parlar de les conseqüències a posteriori de tot això, aquesta addicció que tu dius que va creixent a poc a poc, després comporta també conseqüències en tots els sentits, físic, mental, l'estructura com a persona, no? M'imagino, Gemma.
Sí, totalment. És a dir, clar, com es converteix en el centre, doncs acaba generant conflicte amb l'entorn, amb la parella, amb la família... Hi ha moltes persones també que, per exemple, han perdut la feina per aquest problema, perquè potser estaven consumint pornografia en horari laboral. Sí, sí. En el cas dels més joves, els hi afecta molt en el rendiment acadèmic, no? El rendiment escolar baixa en picat. Té una sèrie de conseqüències a tots els nivells.
Clar. I aquí hi ha una figura i una part fonamental, Gemma Carrillo, que són els pares, no? Què han de fer els pares? Com hem d'actuar els pares en el cas de que el nostre fill o filla doncs, bueno, caigui en el parany d'aquesta addicció a la pornografia?
Doncs els pares són una figura molt, molt important perquè poden ser els que detectin, no?, tots aquests senyals d'alerta, perquè costa molt, no?, pel jove doncs, adonar-se que té un problema i després demanar ajuda, no? Són dues coses que costen molt normalment. Llavors, els pares tenen un rol imprescindible i nosaltres els hi recomanaríem que demanin ajuda, que hi ha molts professionals que poden atendre'ls, cada cop hi ha més experts en aquesta problemàtica i els hi poden ajudar, perquè el tema de les addiccions és complex si no tens l'ajuda d'un professional. I també els hi recomanaria, per exemple, que siguin conscients de que, per exemple, que hem de desenvolupar un programa que es diu Cómo Dejarlo, que és un programa d'autoajuda online que també pot ser una bona eina. Al igual que hem desenvolupat també una guia per pares que acabem de fer pública, que allà hi ha molts consells de com es pot ajudar si els pares tenen sospites de que el seu fill o filla doncs, pot estar tenint un problema amb la pornografia.
És el que t'anava a preguntar, Gemma. Aquest programa del que me parles està disponible pels pares en general, per la ciutadania en general? Com el teniu vehiculat vosaltres des d'Unir?
Doncs és un programa que hem desenvolupat, ja estava desenvolupat per un altre equip d'investigació i l'hem adaptat a joves i al nostre idioma, i està destinat a tots els joves que creguin que poden estar tenint un ús problemàtic de pornografia. Llavors hi ha una sèrie de mòduls pel que va passant el jove i va treballant doncs, tots els aspectes relacionats amb aquest ús problemàtic de pornografia, no? Llavors creiem que pot ser doncs, un primer pas molt important perquè això els hi permet doncs, acabar desenvolupant una consciència de problema, no? Adonar-se'n de que tenen un problema. En alguns joves creiem que els hi resoldrà completament el problema i en altres potser no els hi acaba resolent completament, però sí que els hi acaba donant eines perquè després siguin capaços de demanar ajuda als seus pares, no?
Molt bé.
I buscar ajuda professional.
Molt bé, Gemma, ja una última qüestió. S'hauria de prohibir la pornografia o més que prohibir poder limitar, educar, en el sentit de que s'ha d'administrar amb seny les coses? Com ho veus tu?
Bueno, els experts no contemplen l'opció de prohibir perquè és una indústria tan gran que és
impossible,
tan complicat.
És impossible. I més, havent internet pel mig, encara menys, eh?
Totalment, totalment, perquè potser ho prohibeixis a Espanya, però si els altres països no, doncs és gairebé impossible. I el que sí que s'està prenent mesures és per regular l'accés, sobretot als menors, no? Per posar-ho una mica més difícil, al igual que estan fent altres països, que no sigui només el marcar que tens més de 18 anys, sinó mesures una mica més complexes, com per exemple doncs, posar els dígits els últims dígits del DNI, o una firma electrònica, o alguna mesura d'aquest tipus, no? Llavors hi ha una sèrie d'institucions que ja fa mesos que estan treballant en un possible pacte d'estat per arribar a regulacions per l'accés als menors, que són sobretot la població més vulnerable que hauríem de protegir de cara a aquest tipus de contingut.
Completament d'acord amb la Gemma Mestre Bach, que és investigadora del grup d'addiccions de la Universitat Internacional de La Rioja. Gemma, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bona tarda i bon any 2024. I que vagi molt bé aquest programa que ajudarà, que ha d'ajudar els joves, els que estan enganxats, a desenganxar-se d'aquesta xacra que és la pornografia. Gràcies, Gemma. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Cosa más bella que
tú. Doncs ja enfoquem la recta final d'aquest informatiu migdia i, com sempre, ho fem doncs, escoltant i avançant el que vindrà d'aquí uns instants, els esports. Amb aquesta sintonia, que és la sintonia d'Esports Cope. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Molt bé, a poc, torna l'activitat, el futbol.
Sí, toca cremar els torrons i ja tornen els equips a la feina. Torna aquesta tarda al Girona. Els primers partits de l'any, partit de Lliga a Almeria, partit de Copa contra l'Elx, demà és l'entrenament de portes obertes allà. També torna aquesta tarda l'Espanyol, que ha de jugar Copa contra el Getafe i el primer partit de Lliga del 2004 visitar el Racing Ferrol. També demà és el dia, demà al matí, el dia d'entrenament de portes obertes a l'Espanyol, mentre que el Barça tornarà a la feina demà a la tarda, amb la gran novetat ja en aquest entrenament de el darrer fitxatge del brasiler Vitor Roque. L'entrenament de portes obertes el farà el Barça el dissabte al matí. Parlarem de tot això també de bàsquet, de la derrota del Barça de 20 punts a Màlaga. Comença a ser preocupant la deriva del Barça de bàsquet, que ha perdut 6 dels darrers 9 partits que ha disputat.
Molt bé, tot això i més cosetes, com sempre, doncs que s'ho acaben de cuinar a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos. Fins
nosaltres
ara.
Nosaltres ho deixem aquí. Continua, però, la informació, com sempre. Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.